Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu vos guard. Ara fa uns dies que vaig llegir un article titulat Mercats nadalencs europeus 2020 i la nova normalitat. Una ressenya dels millors mercats de Nadal d'Europa, amb les seves dates i les mesures sanitàries adoptades per cada un de cara a les festes que s'acosten. Un d'ells, el mercat Advent a Zagreb, ha estat votat com a millor mercat nadalenc d'Europa pels usuaris d'European Best Destinations. En una altra ordre de coses, segons els mitjans de comunicació, els nostres polítics consideren molt arriscat fer previsions per Nadal, tenint en compte la situació actual, encara que el ministre de Sanitat ha assegurat que el pla de vacunació contra la Covid-19 començarà el gener de 2021. Aquest és el marc social en el que avui comencem un nou advent, un temps litúrgic que ens convida a preparar-nos per rebre el Senyor que ve. Venir és fer-se present, i la nostra actitud ha de ser la de fer una parada en el camí, un temps de reflexió per poder descobrir la seva presència. La seguretat de la seva presència ens ajuda a veure la vida d'una altra manera, així com les coses petites i grans que la conformen, i el món sencer. Esdevé una invitació a comprendre que podem descobrir Déu en els esdeveniments de cada dia, en els que ens parla, i descobrim el seu amor, i ens hi dona la llum i la força necessària per seguir endavant. El temps d'Advent és, per damunt de tot, una invitació a descobrir el Senyor present en la nostra vida. L'Advent és temps d'esperança i ens ajuda a entendre la història i tots els seus esdeveniments com a moments de gràcia, de salvació, si estem atents al pas de Déu i obrim el cor a la seva acció salvadora. L'Evangeli d'avui ens exhorta a estar atents a la vinguda de Crist, al seu pas per la nostra vida. Estar atent significa seguir-lo amb totes les conseqüències, sense deixar-se vèncer pels imprevistos de la vida o pels problemes inevitables en el dia a dia. Les dificultats del moment present i les que ens esperen en el futur més immediat ens poden abocar a la desesperança, però l'ésser humà necessita de l'esperança per viure. Per al cristià, l'esperança se sosté en la seguretat que el Senyor està present al llarg de la vida, en tot moment, acompanyant-nos sempre, i en què arribarà un dia que el podrem veure cara a cara. És ben cert que vivim un temps d'impaciència i ho volem tot i de seguida. Al subjecte postmodern se li fa molt difícil, doncs, l'art d'esperar. Quan el temps està buit de sentit, l'espera es fa insuportable. I quan la vida és com una carcassa buida de contingut, l'espera esdevé un pes massa gran. D'aquí neixen la falta de paciència amb un mateix i amb els altres en les relacions humanes, la impaciència a l'hora de solucionar les contrarietats, la incapacitat per resoldre els problemes, el desànim fàcil i la manca de perseverança en els bons propòsits. En canvi, quan el temps, les circumstàncies i el mateix dolor estan carregats de sentit, l'existència tota sencera s'omple de llum, reneix l'esperança i torna l'alegria. Comença un nou advent. No vivim lluny de la realitat, ni estem instal·lats en la ingenuïtat o en el trobar-ho tot bé de manera acrítica. Som realistes, però realistes esperançats. Som pelegrins que es comprometen amb les causes nobles que troben pel camí. Visquem intensament el present, en el que hi comencem a rebre els dons del Senyor, i posem la mirada en un futur ple d'esperança. Que la Mare de Déu ens ajudi, doncs, a viure aquest temps amb una actitud d'esperança activa.
Com remem? Els nostres testimonis.
Estimats oients, el dijous de la setmana passada, a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, hi era un moment molt especial, tot i amb els controls molt precisos per tot això de la pandèmia, que podíem celebrar els 25 anys sacerdotals de mossèn Josep Montfort. Molt bona nit, mossèn Montfort.
Bona nit, com estem?
Molt bé. Vam tindre la sort de viure un dia especialment important per tu i especialment important per la parròquia de Granollers, de Sant Esteve. I van ser els teus 25 anys. Com els vas viure?
Mira, el dia d'una manera molt especial, els dies previs és com si, no sé, això deu passar els aniversaris, no? Vida normal, fer tot el dia, però bueno, la vida de cada dia, la vida de capellà, però aquell dia sí que és veritat que tens com una sensació especial, no? Dius, mira, ha passat 25 anys i no ho sembla, i només puc donar gràcies a Déu. Jo, amb això del Covid i tal, la idea era fer una cosa abans del Covid més, mira, compartir un sopar, fer un sopar solidari amb gent després de la missa, però se va sentar molt en la missa, cosa que em va agradar moltíssim, perquè al cap de fi la missa és el centre de la nostra vida, dels capellans i del cristià. Sí que ho vaig veure molt profundament, perquè la missa va ser el centre, i molt, molt, molt comunitàriament també, amb les parròquies que ara estic, i també de les antigues, perquè tothom va estar present, és a dir, tothom va estar representat, i bueno, és una sensació d'agraïment, no?, de la feina feta, no de les coses ben fetes, que segur que moltes que no, però del camí fet, no?, moltíssima gent que Déu t'ha posat, eh?
Van haver-hi uns moments especialment forts, importants. Precisament la homilia va ser profunda i rica. I va haver-hi un moment que us veu deixar portar molt, doncs, per les paraules del Papa Francesc, precisament als sacerdots, i les veu posar en relleu i ens les veu fer viure tots. Ens podríeu dir una miqueta, perquè els nostres oients puguin gaudir una miqueta d'aquell moment?
Sí, bueno, l'homilia, de tant en tant pots fer un extra les homilies, no? Aquell dia va ser una mica més personal i vivencial, no? I deixes una mica portar, no? Perquè és un dia una mica bastant especial i amb gent molt, molt, molt propera, no? No sé, jo estàs amb una missa amb gent més desconeguda, gent propera. Llavors aquestes paraules del Papa són una carta que va escriure fa un any, l'aniversari del cura d'Ars de Sant Joan Maria Vianney, perquè vaig pensar, bueno, que he de parlar de coses meves, no, anem a parlar de la profunditat del sacerdoci, no? I quan la vaig llegir, és una carta curta que va fer el Papa, va agradar poc, ho va resumir en quatre conceptes, però el primer concepte, agraïment, evidentment, però el que em va cridar l'atenció que començava no per agraïment, que és el que començaria qualsevol persona que sigui a la universitat d'alguna cosa, sinó per la paraula dolor, no? I això em va agradar molt, perquè primer des del dolor et poses a treballar, el dolor vol dir del poble, i llavors estàs agraït perquè veus que aquest dolor amb Déu, doncs, és tot més fàcil d'ajudar la gent, no? Per tant, i també pel dolor, que els capellans fem el que podem, però no fem tot el que podem, al 100%. I llavors aquest dolor que també hem de compartir amb el poble, que cada dia hem de ser més sants, no?, els capellans, i més entregats, i més transparents, i més amb la gent, no? A partir d'aquest dolor, plantejar-se als sacerdots i revisar-lo i fer un agraïment, no? Això és el que més m'agrada de la carta del Papa. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, la nostra homilia va ser una mica el camí fet i veure la mà de Déu en cada fase d'aquest camí, no?
Vam veure que a la parròquia se sentia, doncs, la il·lusió, tot i les barreres que representa el Covid, per celebrar aquest dia, i la presència important de joves que estaven com a còlit, joves que estaven en el cor cantant, i precisament molt bé, i joves que van preparar el que després va ser el recollir el testimoni de molts dels diferents llocs on heu passat, i fent molt palesa, doncs, la vida molt, molt natural i, diguéssim, molt, molt neta de la parròquia que porteu i de les parròquies que esteu portant.
Sí, bueno, jo el tema dels joves, i tu ho saps molt bé, perquè si m'he ficat molt en aquest tema és gràcies a que la teva germana, Rosa Dolofeu, des de l'inici, jo era un seminarista, em va venir un dia, ens vam conèixer, i llavors quan vaig ordenar ella, ah, ajuda'ns aquí a la delegació. Bé, és un tema que sempre m'ha agradat. No dic que ho sàpiga fer, dic que m'ha agradat, eh? Jo, abans de seminarista també m'agradava, a la parròquia, o quan era scout i tot això. Sempre, bueno, ho he trobat com una prioritat, però no perquè ho hagi escollit, sinó que m'ha sortit així. I bueno, això es va reflectir, per a mi ho vaig viure així, en aquesta missa, perquè havia de totes les edats, com vas veure. Aquí a Sant Esteve Granollers també tenim la sort, que és un regal, que hi ha Puri Cantores, que és una cosa que vaig començar a conèixer i vaig estimar molt a la Garriga, Puri Cantores de Catalunya, i sí, estaven allà cantant, malgrat el Covid, malgrat els assajos a distància. Doncs, bueno, aquesta suma per mi va ser, sí, això sí que va ser com molt, un reflexe del que jo agraeixo a Déu també, no?
Després ens va impactar la presència, i jo diria que quasi tenia un accent més de la voluntat personal que de la voluntat institucional. Vam veure que l'alcalde tenia ganes de ser-hi, jo diria que per una bona relació.
Sí, la Mayoral de Granollers, compartint també responsabilitat en un patronat, que és el de l'Hospital de Granollers, que també està present a l'Església, però és un home, jo, el tema de la fe no hem parlat mai massa profundament, perquè jo pues, pensaria una mica, no ho sé, però el cas és que ell sempre ha estat present en les festes importants, no cal ni convidar-lo, és a dir, ho fem, però ell pensa que la parròquia i l'Església és una presència viva i important a Granollers, no? Perquè primer per la història passada, tants segles, no? I després perquè és una realitat viva, no? Llavors, sempre diu l'alcalde, representa a tots i ha d'ajudar a tots en el que pugui, i l'Església està en aquest tots, no? I ell fa present en tots els actes que pot, culturals i també celebratius importants de l'any, no? Per tant, com a persona, sí, a part de la institució, com dius tu, és una persona propera. Inclús al final, que em van gravar uns vídeos i es va posar allà a l'Església, ell mateix no va dir unes paraules, no?, en aquest vídeo. Per tant, sí, crec que s'ha de fer el polític, no?, de qualsevol color polític, això és independent. Recolzar les institucions que hi ha al poble i el que es pugui sumar, que és un verb que a mi m'agrada molt, sumar, doncs sumem. I això amb ell estem d'acord totalment.
Després va ser molt, molt entranyable, en el vídeo aquest que parleu, que van haver-hi moltes persones que van parlar amb una doble estima, no? L'estima a la parròquia i l'estima al rector, eh? I una estima, doncs, que es veia com molt natural, no una estima d'aquell que vol dir 30.000 paraules eloqüents, sinó molt natural, no? I a voltes era d'una manera molt simpàtica. Hi havia unes persones que van estar, doncs, especialment, jo diria, entranyables. I a més sí, donava una imatge de molts rostres molt diferents. Per tant, vol dir que el teu sacerdoci està abraçant a gent de moltes diferents edats, de molts diferents accents, vaja, que és molt, molt plural.
Sí, suposo que ha passat també aquí a Sant Esteve no és virtut meva, perquè jo també tinc molts defectes, però és que aquí havia sempre rector, vicari, seminarista. En aquesta etapa d'ara, mira, també per disponibilitats i tot això que la diòcesi necessita, no? Pues no hi ha aquestes figures, no? Llavors el rector, potser abans, lògicament, com ha de ser, si hi ha vicari seminarista, cadascú tenia com un àmbit de treball, no? I el rector també és el rector. Jo ara estic aquí sense, bueno, tinc dos escrits que col·laboren en dimissa, però d'estar aquí, doncs, amb tots aquests rols, doncs he d'estar reunint-me i treballant amb tots els àmbits d'edat, amb tots els àmbits d'iniciatives, que si càritas, que si joves, que si adults, que si... M'entens? És a dir, ara estàs present en tot i, clar, llavors coneixes gent molt... a tota la gent, no?, molt diversa, que potser d'altra manera el coneixes més, però filtrat o gràcies al treball d'un vicari, no? Per tant, això fa tenir una visió molt general de la realitat, dice, de totes les misses, que hi ha 5 misses al cap de setmana, però unes en castellà, no? Que la deia sempre en Bisbe Jaume, que en Pau descansi, que fa 2 anys que ens va deixar, ja no té serra. Però clar, el nostre edit, pues, també la dic jo, pues, també aquesta realitat també la coneixes, no? Perquè abans potser no la deies tant, no la serra bastant. Per tant, gent gran, gent jove, gent en castellà, gent en català, és a dir, al final saps la foto de tot i clar, també pues, la gent respon el que et coneix més, no? Suposo que és això també el que ha influït en aquest cas.
Després hi ha la mirada important a la família. La teva mare en el cel, el teu pare, que és una companyia fortíssima, la teva germana. Jo diria que la família se la notava doncs, feliç, i que tu has pogut viure tots els moments de la teva vocació doncs, molt acompanyat de la família.
Sí, sí. La meva família sempre m'ha recolzat des de l'inici, al principi els va costar, s'ha de dir la veritat, jo sé que tota la família costa una mica, no? Un fill faci capellà, feien la broma també unes paraules que van dir, no? A mi sabia, clar, són dos fills, la meva germana es casa amb un japonès, no? Sí, el fill es fa capellà, a la meva mare, pel descans, i el meu pare, però quina família més estranya, no? És veritat, estadísticament és molt estranya, no? I és un japonès que és una bellíssima persona, però no comparteix la nostra religió, no? I a casa meva d'època ha passat, no? Família peculiar. Però en aquest sentit, sí, sempre, però sempre molt units. La meva mare va morir, sí, ja fa anys, però sempre també... I el meu pare, jo he de dir que el meu pare sempre l'he estimat moltíssim, però l'he descobert profundament des de que falta la mare, i també des de que es va jubilar i tal, perquè tenia molta feina i un gran pare, però que el veia poc. I jo l'he descobert en aquests anys de sacerdoci, inclús el seu aspecte més religiós l'he descobert en aquests últims anys, perquè com que ve aquí el cap de setmana, aquí a la parròquia i tal, he descobert que hi ha molta gent del poble, com el meu pare, del poble fidel, que no manifesta potser molt la seva religiositat, estem inclús a vegades freds en aquest tema, però quan ja rasques una mica deu estar present allà dins, de moltíssima gent, i no ens adonem, no? I això ho he descobert amb el meu pare. La meva germana, evidentment, doncs sempre ha estat allà, i des que falta la mare, amoïnada per tot, però... I en això sempre hem estat molt units, és una família unida, sí.
Després, a part de la bellesa del cant, l'orgue, que la veritat omple moltíssim, vam viure una eucaristia que tenia unció, però a la vegada tenia proximitat, no... era solemne però no hi havia cap distància en els testimonis. Doncs em va cridar molt l'atenció del testimoni de la Garriga.
Sí, bueno, clar, és que la Garriga va ser el meu inici, no? Em van enviar el primer com a seminarista, i llavors en l'època Joan Martínez Porcell em vaig ordenar allà de diaca, de capellà, després vaig estar un any més, i clar, vas allà amb 30 anys, no? Que vols menjar el món, i és veritat que la Garriga és un poble acollidor, no? I bueno, en coincidir amb l'ordenació també es va fer una campanya vocacional amb la meva ordenació al Vallès Oriental. Llavors això ja significava que acabaria el Vallès Oriental amb els anys, no? I bueno, el Santi va gravar unes imatges allà al poliesportiu, perquè jo em vaig ordenar al poliesportiu de la Garriga perquè va fer aquesta campanya, i fa un moment bastant potent a la parròquia. Doncs aquella ordenació hi havia quasi 2.000 persones, no? Llavors era impossible la parròquia, no? Per tant, sí, sempre que passo per l'autovia, miro el campanar i miro també el que es veu el poliesportiu de Can Noguera, doncs dono gràcies per aquell dia, no? I bueno, a l'època d'una grupa d'escolta també, que estava molt viu, l'esplai, i clar, em vaig ficar en tots aquests àmbits, i sí, mantinc relació amb gent, i bueno, és un moment molt especial a la Garriga, sempre ho porto al cor. I Vigues, perquè en aquell moment jo estava a la Garriga i Vigues. Vigues també era un poble petit, però també tenia un agrupament molt potent, i bé, eren anys de treballar força amb la gent. I jo coneixia poc, jo venia de Barcelona i també era una altra realitat, no? Per tant, anava a un poble, com anirà això d'anar a un poble? I mira, per mi va ser molt gratificant.
Després va haver-hi un testimoni dels molts que hi havia que eren importants, però va posar en relleu una voluntat teva de donar molta dignitat. Es parla molt dels pobres, tu ets discret i en parles lo just, però va haver una persona que va parlar molt del teu desig de que entressin per la porta gran.
Sí, l'antidirector de Càritas va fer aquest d'aquí de Càritas Terrassa, diòcesi. Sí, aquí hi havia un rober de molts anys, aquí moltíssima gent, una feinada amb unes voluntàries que s'havien fet molt grans però que treballaven, però arribava un moment que això s'havia de fer un canvi, que és quan pensem de la botiga de roba diocesana, que es diu La Integra, no? Llavors entraven per la porta del darrere, però no era per un menyspreu, era una cosa pràctica, eh? I no sé, sí, li va quedar gravat aquesta frase que vaig dir, però sí que és veritat, i s'ha acabat que els pobres entrin per la porta del darrere, han d'entrar per la porta principal, no? Però és també perquè la parròquia ho facilita, i tenim aquests espais, i al matí, que és quan es fa sobretot de caita els matins i alguna tarda, no es feia ús, perquè la catequesi es feia en altres horaris, no? Llavors hi posen d'entrar per dalt, se'ls dona un esmorzar quan vinguin, una mica de cafè i pastes, i uns despatxos per acollir-los, i... però això també és veritat, perquè l'estructura de Càritas diocesana es va posar també en aquesta manera de treballar, no? Si no, jo seria una gota, no? Però sí, es dignifica la presència a part del servei, que el servei sempre ha estat dignificat i que els voluntaris han fet una feinada enorme. I li va quedar aquesta frase, però penso que sí, no? Pobres i rics hem d'entrar per la mateixa porta, no?
Jo em vaig quedar amb un interrogant i que el proposo ara perquè ets el vicari episcopal del Vallès Oriental i pensava que en aquest programa, com moltes coses potser a l'estat tant a l'occidental, l'oriental és el gran desconegut, no? I una mica tota la teva celebració era una mica com posar de relleu i amb força el Vallès Oriental.
Sí, bueno, el bisbe em va encarregar aquesta responsabilitat de ser vicari episcopal de l'Oriental. Jo crec que l'Oriental sempre ha estat present i sempre a nivell de bisbat té la mateixa, bueno, dignitat, i així es tanca en totes les reunions, igual que l'Occidental, però és veritat que l'Occidental, per número d'habitants, per circumstàncies, allà està la seu del bisbat, no? És normal que tingui més son i més, no? I a més la paraula Terrassa, no? De la diòcesi, doncs està l'Occidental. Sí, intentem fer una mica més unitat pastoral aquí a tot el nivell del Vallès Oriental, i bueno, els quatre arxiprestats una mica anar de la mà, i sí, són petits poblets la majoria, però també és veritat que hi ha un Mollet, un Granollers, una ciutat de Sant Celoni, Caldes, però sí que hi ha una mica una dualitat, no?, entre ciutats una mica més grans i aquests petits poblets, i jo crec que és important que veiem que tots estan, doncs, treballant, i que tots tenim, doncs, la responsabilitat de la nostra diòcesi, no? I en aquest sentit també des del senyor bisbe, evidentment, i els arxipres i els capellans, doncs, també ha estat fàcil, perquè és, bueno, una mica més d'unitat i de pinya, i ja està.
El rellotge és el gran enemic, sí, del temps de ràdio, i se'ns està acabant. Et volem, sí, felicitar i coparticipar aquesta felicitació, però de vegades la vida té aquesta aigua barreig, i sí, doncs ahir a 2:15, Walter, sí, Cienfuentes, doncs, un prevere, sí, jove, ens va deixar. Ens agradaria, sí, que ens diguessis alguna cosa del Walter.
Mira, jo l'he conegut gràcies a Déu en aquesta, ja el coneixia, però en aquesta darrera etapa que era, ell estava de rector a Lliçà de Vall, que ha coincidit també amb la seva etapa de malaltia més forta, no? He tingut una malaltia, bueno, ja has vist, que afectava el cap, i llavors, clar, anava perdent una mica funcions i tal, que és un noi que, malgrat la malaltia, de fer els tractaments, ell sempre ha dit, no, jo vull seguir fent la meva feina a Lliçà, puc dir missa, puc treballar amb la gent, és a dir, tenia 41 anys ara quan ha mort, només puc dir això, que el peu que no fins al final, no? I la seva malaltia molt discret, que això també crec que és una gran virtut, molt discret, s'ha deixat ajudar, des de la diòcesi em consta que se l'ha fet molt acompanyament quan estava a l'hospital, però una discreció, i vull seguir sense redot, en el sentit que vull seguir treballant, no?, fins al final. Que després ja, en aquest curs ja vam dir, ara deixa de lliçar, perquè clar, això s'estava complicant, però discreció, jo diria, una virtut molt gran, i treballador fins al final, com a sacerdot del Servei de Diòcesi de Terrassa.
De veritat, moltes gràcies. Ha estat un plaer poder compartir aquesta nit amb tu, i moltes, moltes, moltes felicitats per aquests 25 anys i tot el que representen.
Doncs moltíssimes gràcies, i vinga, endavant tots i a tenir força. Gràcies.
A reveure.
El ressò de la setmana.
Ha començat l'Advent. Tots heu gaudit del que ha estat celebrar el primer diumenge. I a més, cada dia, doncs, les notícies parlen de com serà aquest Nadal. Però hi ha una cosa que serà molt més important que saber quants podrem estar a taula, a quina hora podrem plegar i jo què sé les coses que haurem de fer. I llavors, quan veus que tot el que és formal doncs està amb cometes, amb interrogant, la pregunta que queda més neta i més forta: aquest any no em puc escapar del que és el Nadal. I ara tampoc siguem puristes. Moltes vegades doncs s'han fet moltes crítiques al consumisme, no sé quantes coses del Nadal. Jo aniria una mica més a fons, una mica més enllà del que és doncs aquest relat, a vegades doncs un Nadal auster. No, jo, hi ha una cosa que m'impacta més: una gran consciència del que és el Nadal, perquè és molt fort, molt, sentir aquesta proximitat de Déu a través de Crist, a través del naixement de l'infant Déu. És que és molt fort que l'eternitat, el misteri de l'eternitat, entri en el temps. En un moment en què veig que hi ha un malestar molt, però molt important, que hi ha com una espècie de caiguda del gust per la vida, caiguda per l'emoció per la vida, un moment en què es nota molta tensió i molta crítica, sentir aquesta fe que Déu té en nosaltres, tan forta que ve, tan forta que es fa un com nosaltres, llevat del pecat. Doncs mireu, anem-nos preparant perquè sigui molt conscient d'aquest increïble esdeveniment. Avui podem dir: un cristianisme en Crist. No parlem de Crist perquè va ser, és perquè està aquí. I això és el misteri de Déu fet home. De veritat, una notícia com aquesta l'hem de saborir, hem de deixar que entri a fons i n'hem d'estar molt feliços. Molt bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.